El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Quatre minuts i mig i seran dos quarts de vuit. Salutacions també del Mario Ramírez a les vies de so, avui del David García a la producció i de la Marta González a la redacció. Comencem el temps d'anàlisi de l'actualitat. Avui amb un nom propi molt especial, el de la Bíblia, que és un gran llibre, o millor dit, un conjunt de 72 o 73 llibres, segons es digui, que no caduquen, senzillament perquè parlen a la societat d'avui, encara que la seva paraula, que per als creients és paraula de Déu, hagi estat escrita fa 2.000 anys, en alguns casos, o més en altres. Avui volem analitzar l'aportació de la Bíblia a la societat del nostre temps. Per exemple, la periodista Pilar Rahola deia, ara fa més de 4 anys, en la presentació d'una edició catalana interconfessional anomenada Bíblia Popular, que el decàleg dels 10 manaments de la llei divina eren les frases que més l'havien impactada i que la societat hauria de considerar més importants. És aquest un exemple de persona allunyada de la fe, molt respectable igualment, però que veu en aquest conjunt de textos un referent, una història apassionant o un recull de fets històrics molt especials. La Bíblia és, de fet, paraula revelada. És per això que els cristians hi veuen els fonaments de la pròpia fe, amb les promeses de Déu i la realitat encarnada a través de Jesucrist, és a dir, respectivament, l'Antic i el Nou Testament. Més enllà d'aquest principi fonamental, és important que la Bíblia estigui socialment a l'abast de la nostra societat occidental, la d'ara també. Aquesta societat d'arrels cristianes, però molt secularitzada i fins i tot de vegades descristianitzada, i d'altra banda plural religiosament, i alhora amb poca inquietud a l'hora de buscar Déu. Les diòcesis amb seu a Catalunya han organitzat per als propers dies, aquest any, una setmana de la Bíblia, des de dilluns vinent i fins diumenge. I ja serà aquest diumenge 27 de novembre el primer del temps d'Advent, definit eclesialment com el diumenge de la paraula, en tractar-se de l'inici de l'any litúrgic. Aquest matí, tot just, s'ha presentat la iniciativa, la Setmana de la Bíblia, que inclou activitats diàries. La setmana vinent, com dèiem, es pot consultar tot el programa en el web setmanadelabiblia.cat. Avui, a més de comentar la importància de la Bíblia, us oferim també invitacions per a un dels actes de la setmana vinent, una meditació bíblica sobre la façana del naixement de la Basílica de la Sagrada Família i que es farà dijous, el dia 24, a dos quarts de vuit del vespre, al mateix temple d'Antoni Gaudí, amb Armand Puig, que és el responsable de l'Ateneu Sant Pacià, el rector d'aquesta nova institució universitària eclesial. Ràdio Estel i Catalunya Cristiana posen concretament 100 invitacions a la vostra disposició. Des d'ara, durant els propers dies, podeu recollir-les aquí, de 8 del matí a 8 del vespre, al carrer Comtes de Belllloc, número 67 de Barcelona, al costat de l'estació de Sants. Ho anirem repetint. En qualsevol cas, aquesta és una de les nostres modestes contribucions, la d'un mitjà de comunicació com Ràdio Estel i una altra com Catalunya Cristiana, a una iniciativa que, com altres els últims anys, poden ser un gran impuls en la difusió de tot un gran missatge, el de la Bíblia, una proposta per a tothom, senzillament perquè inclou uns tresors que, des de la pròpia llibertat, tots podem descobrir. I avui de la Bíblia parlem amb diferents persones que d'una manera o una altra estan vinculades a la difusió d'aquest tresor, d'aquests textos. Tenim de moment a l'estudi de Ràdio Estel Quique Fernández, que és l'actual coordinador i un dels impulsors inicials de l'Escola d'Animació Bíblica de Barcelona. Quique Fernández, bona tarda, benvingut.
Molt bona tarda a tots.
De fet, vostè, amb Javier Velasco, que és un altre dels impulsors d'aquesta iniciativa, havien participat des de fa més de 10 anys en una iniciativa que es deia la Setmana de la Bíblia, també per aquestes dates, i que ara d'alguna manera s'integra com a projecte en un altre d'àmbit més català.
Sí, evidentment, nosaltres estem molt contents de que hi hagi aquesta Setmana de la Bíblia. Li havíem demanat als organismes, als bisbes, i per tant ens integrem, però la mar de contents. I el que farem nosaltres a Barcelona, a l'Escola d'Animació Bíblica, és fer unes jornades al gener. Però, evidentment, participem de la Setmana de la Bíblia, molt lluiosos d'aquesta setmana.
és un dels protagonistes que tenim avui parlant de la Bíblia. Per cert, abans d'entrar en comunicació amb altres, senyor Quique Fernández, com definiria vostè la Bíblia? Com ho fa quan li diuen des del món no creient o des de la indiferència o des de la distància?
Bé, jo acostumo a dir que per mi és el mapa, la brújula, és a dir, que és una eina importantíssima. Clar, si fos amb una persona que és cristiana, li diria que és la paraula de Déu, que és Jesús mateix, la Bíblia. Però en aquest món, diguem-ne, una mica d'apropament cultural, jo el que intento és això, dir, mira, jo vaig pel món i necessito tenir uns referents. La Bíblia, per mi, és el meu referent de vida, perquè sempre em pregunto què és el que faria Jesús. I, per tant, la Bíblia m'ajuda, en aquest cas, a trobar en els evangelis, en els fets dels apòstols, també en els llibres anteriors, què és el que hagués fet Jesús o què és el que pensa els ulls de Déu, no? La mirada de Déu. Això és una mica el que m'ajuda a mi, no?
Abans de donar pas a altres veus, Marta, bona tarda.
Bona tarda.
Bé, preguntem avui sobre la Bíblia.
Sí, avui us preguntem què representa la Bíblia per a tu. Podeu optar entre tres opcions: una campanya de viatge per la vida, la paraula de Déu expressada en el món o un gran recull històric del qual em sento lluny des del respecte. Fins ara l'opció més votada és amb un 71%, la paraula de Déu expressada en el món. Ens han arribat comentaris d'en Josep, ens diu, és el llibre més gran de tots els temps. I una altra, de la Maria, diu, és la paraula inspirada per Déu als homes. Podeu optar per una opció, podeu fer-nos els vostres comentaris personals i directes, tot plegat a través de radioestel.cat fins les 8 del vespre.
Què representa la Bíblia per a tu? Una companya de viatge per la vida, la paraula de Déu expressada en el món o un gran recull històric del qual em sento lluny des del respecte? 71%, com ens ha dit la Marta, per la segona opció de moment, la paraula de Déu expressada en el món. Avui parlem de la Bíblia i també, a banda de Quique Fernández, que hem saludat al principi, ens acompanya també l'actual secretària de l'Associació Bíblica de Catalunya, també biblista, dona vinculada a la Federació de Cristians de Catalunya, Concepció Huerta. Bona tarda, benvinguda.
Bona tarda.
Com estem?
Molt bé, molt bé.
També
contenta d'estar aquí.
I nosaltres també de tenir-la i de parlar de la Bíblia particularment. Tenim encara un altre protagonista, en aquest cas des de l'altra banda del fil telefònic. Javier Velasco és un altre dels fundadors de l'Escola d'Animació Bíblica, en aquest cas doctor i professor de Bíblia a la Facultat de Teologia de Catalunya, entre moltes altres coses. Doctor Javier Velasco, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doctor, encara no, doctorant.
Doctorant, bueno, perdoni. Sí, sí.
Doctorant, sí. Bueno.
Biblista, en tot cas, biblista, sí.
Biblista, sí. Bueno, mira, jo estic a l'Escola d'Animació Bíblica de Catalunya, estic a l'Associació Bíblica de Catalunya i coordino el Secretariat d'Animació Bíblica de la Pastoral de la Diocesi de Sant Feliu, o sigui que estic per tres costats aquí o per tres llocs diferents.
Sí, quan li pregunten, abans li comentàvem a Quique Fernández, li preguntàvem com respon quan algú li pregunta què és la Bíblia. Vostè què hi diu?
Bueno, per mi la Bíblia ha significat molt. De fet, la meva conversió, que les meus pares, la meva mare en concret, m'havia educat en la paraula de Déu i m'havia educat en el món catòlic, però el meu encontre amb Jesús i en la paraula de Déu va ser quan tenia al voltant de 16 anys. I, bueno, jo em vaig trobar amb Jesús i a la Bíblia trobo a Jesús, trobo la paraula de Déu i trobo també el sentit de la meva existència. De fet, a partir d'aquest moment em vaig dedicar a llegir la Bíblia sencera i després fer estudis bíblics fins als cursos de doctorat. O sigui, i això no acaba mai.
No acaba mai perquè la Bíblia és un conjunt de textos complexos que diuen molt, però que són, diguéssim, de vegades distants a la nostra òptica de lectura del nostre temps i que cal saber interpretar, interioritzar moltes vegades, especialment molts dels textos de l'Antic Testament, però també paraules del mateix Jesús o de les cartes apostòliques o de l'Apocalipsi, no diguem, també.
Sí, sí. Podríem... No, la veritat és que, bueno, tu has comentat que hi ha una distància cronològica gran, 2.000 anys, però inclús algun de 3.000 i més.
Exacte.
I això significa que hi ha una distància cronològica gran, però aquesta no és la distància més gran. La distància més gran és que també és una distància cultural. I, per tant, això es necessita investigar, es necessita estudiar, es necessita, bueno, aprofundir cada vegada més en aquests textos bíblics. I clar, i després per portar-los a la vida, perquè si no, què sentit té aquests estudis?
Certament. Concepció Huerta, vostè, per tancar les definicions que vostès donarien sobre la Bíblia, què diu quan li pregunten per la Bíblia?
Bé, per mi la Bíblia és el llibre de referència per excel·lència, no? Jo tenia el coneixement de la Bíblia de joveneta i de no tan joveneta, doncs la paraula que escoltaves a les eucaristies i així. Però quan vaig doncs, començar a ser catequista, doncs allà em vaig veure doncs, empesa a aprofundir una mica més, a estudiar teologia, i allà, doncs, esclar, vaig anar també estudiant doncs, els textos bíblics. I, esclar, això em va obrir una perspectiva que no tenia, no? I aquesta Bíblia, doncs, que sempre... per els mateixos textos, per moltes vegades que els llegeixis, sempre et diuen alguna cosa nova. Per tant, és un text viu, malgrat aquesta distància de que parlava Javier, és un text viu capaç d'interpel·lar-nos i d'omplir-nos de goig i d'alegria, no?
La Bíblia pot ser una manera de connectar més com a creients, en aquest cas, sobretot els cristians, però potser també els jueus, altres persones que tinguin en la Bíblia un referent, de connectar més amb la societat, aquesta societat que s'hi entra una mica a la valora. Posàvem l'exemple abans de Pilar Rahola, però segur que molts altres no creients o agnòstics o distants veuen aspectes que els hi diuen coses dintre de la Bíblia. No sé, Javier Velasco i després els altres. Javier Velasco no l'entretindrem gaire, que ens acompanya fent un forat a l'agenda.
Pues sí, la veritat és que no una mica complicat, tinc una agenda
no
molt apretada. Sí. No, la veritat és que a mi és una cosa que, bueno, que en principi el diàleg ecumènic a les altres confessions cristianes m'ha ajudat molt el món de la Bíblia. De fet, he tingut algun professor protestant, he tingut molts alumnes protestants i inclús con alguns d'ells encara tinc una amistat que continua després d'acabar els seus estudis. I, per tant, jo crec que a nivell ecumènic la paraula de Déu, la Bíblia, és un lloc comú i s'ha avançat molt. I en el món jueu, pues, una cosa similar. Guardant les distàncies, pues, una mica més difícil, però sí que ajuda. I a nivell de gent no creient també passa una... a vegades, mira, jo soc avi, ja tinc 5 nets.
Felicitats.
I esperen algun mes.
Molt bé.
Sí, i la veritat és que, bueno, a vegades vaig als nens i em trobo a les mames i els papàs dels fills, que són companys dels meus nets, i a vegades em pregunten a què et dediques, i jo sempre dic, pues em dedico a ensenyar la Bíblia. I això dona dona moltes oportunitats de parlar, perquè la gent era molt, molt estranyada, de parlar d'això, i sempre, i jo m'he trobat que la gent és molt respectuosa i que inclús mostra interès. I crec que això és molt positiu. I inclús en els grups bíblics, i ja sabeu que tenim a Barcelona una vintena de grups bíblics, a Barcelona les diverses diòcesis, la gent, la resposta sempre és molt positiva. Uh-huh. Sempre és molt positiva.
Doncs...
De fet, la majoria de gent sempre diu, i això com no m'ho ha explicat abans?
Uh-huh. Precisament la Bíblia és un factor de connexió amb la societat, connexió entre els mateixos cristians, perquè precisament la Bíblia havia estat també tristament motiu de tensions entre els catòlics i els protestants. Precisament els protestants portaven la bandera de seguir més la Bíblia que els mateixos catòlics. Ara ja això s'està superant, gràcies a Déu. Ortodoxos, catòlics, protestants, tots tenen la Bíblia com a referent.
Sí, gràcies a Déu. No, tens tota la raó, perquè sempre es deia els catòlics tenen l'Eucaristia i els protestants tenen la Bíblia.
La paraula, bueno,
crec que la paraula. Jo crec que això ja no és així. De fet, inclús aquesta setmana de la Bíblia, s'està potenciant que en totes les esglésies hi hagi un lloc privilegiat al costat, un altre lloc del Sagrari, que hi ha també un lloc privilegiat permanent per també tenir oberta la paraula perquè la gent, bueno, faci adoració d'aquest Déu que és el Carc, i que al mateix temps és un Déu que també és paraula.
Bé, acomiadarem ja el senyor Javier Velasco, que ens ha acompanyat molt amablement uns minuts parlant de la Bíblia. Sé que amb Quique Fernández es coneixen, amb Concepció Huerta també, si volen saludar-lo o expressar-li algun desig per als propers dies.
Bona tarda, Javier.
Que tinguis una bona setmana de la Bíblia.
Exacte. Avui donarem diverses informacions. Una d'elles és que existeix al web setmanadelabiblia.cat i avui recomanem especialment visitar aquest web perquè allà es trobaran totes les activitats d'aquesta setmana de la Bíblia, que comencem a anunciar. També us diem, amics oients, que la setmana vinent dedicarem un programa del Mirador de l'Actualitat específicament a la Setmana de la Bíblia. Avui ens centrarem més en general en els textos de la Bíblia, però que sapigueu que la setmana vinent hi aprofundirem. I mentrestant podeu entrar a setmanadelabiblia.cat. I també diem, tornem a repetir-ho, que oferim 100 entrades per ordre de venir aquí a Ràdio Estel. Les podeu retirar, aquestes invitacions, per a la meditació bíblica que Armand Puig farà a la Sagrada Família dijous vinent a 8:15 del vespre. Suposo que li sona també a Javier Velasco, això, oi?
I tant que sí.
Molt bé.
Bueno, una abraçada pels tres.
Una abraçada.
I per tots els oients.
I per vostè i per tota la seva feina de difusió de la Bíblia. Fins aviat, doctor o senyor Javier Velasco. Adéu-siau. Bé, l'exemple de Javier Velasco, com el de Concepció Huerta i Quique Fernández, és exemple de persones del món laical, és a dir, persones que no són ni sacerdots, ni monges, ni religiosos, ni religioses, però que estan compromesos amb l'estudi de la Bíblia. Javier Velasco ja ens ha dit que és pare i avi, Quique Fernández també és pare de família.
Sí, encara que jo vaig camí del diaconat permanent.
És veritat, és veritat. Això ja és deixar parcialment la vida laical.
Però de moment soc laic. Ja
molt bé, molt bé. I en tot cas, és clar que per difondre la Bíblia no cal ser ni capellà ni monja, com es diu a vegades en el tòpic.
Evidentment que no.
Per cert, un detall. Són 72 o 73 els llibres de la Bíblia? Com ho hem de dir, això? Depèn de la interpretació que es faci, no?
Jo dic que si són 73 o 74, perquè nosaltres estem escrivint Fets dels Apòstols, capítol 29 en endavant.
Per tant, seria l'annex que tots escrivim.
Sí, seria d'explicar, fins i tot, si ens posem amb el tema dels deuterocanònics, amb els protestants, doncs tenim aquestes diferències, però també és veritat que m'he arribat a tenir bíblies interconfessionals en les que estan tots, no? Per tant...
Que els protestants accepten que se'n posi més, diguéssim, tot suma, diguéssim, no?
Bueno, els accepten posant-los en un altre lloc.
Ells no els consideren com inspirats, sí. Els que són els deuterocanònics, però sí que els consideren un text doncs, que és edificant també per la seva vida. Si ens basem en la BCI...
La Bíblia Catalana Interconfessional.
La Bíblia Catalana Interconfessional, aquest, podem dir que en té... 74 o 76, depèn de com ens ho mirem. Per què? Perquè a l'Antic Testament hi ha dos llibres que es reiteren. Els tenim en versió, la traducció feta de l'hebreu, la traducció feta del grec, no? Que és el llibre d'Ester i el de Daniel. Per tant, doncs, segons considerem aquests, doncs, no un mateix llibre, sinó dues versions d'un mateix llibre, doncs llavors en tenim 76 en total, 49 de l'Antic Testament i 27 del Nou. Mm-hmm.
Com podem recomanar a una persona interessada per l'estudi de la Bíblia, que potser la conegui una mica o no la conegui gens, i es plantegi de llegir-la? Què pot fer una persona per començar a llegir-la? Començar pel Gènesi o no? Començar pels Evangelis?
Això m'ho van preguntar a Madrid, que vam estar a unes jornades bíbliques d'Escola d'Animació Bíblica, que a part de Barcelona estem a Madrid i a Sevilla amb l'hermano Pepe Pedregosa conduint a aquelles escoles. I va venir una persona i em va dir, bueno, és que mire, jo ja he començat 4 o 5 cops, però cada vegada, i sempre es quedaven el mateix, en el Levítico, quan arribava el Levítico ja no hi havia, i jo deia, home, no m'estranya, no? Jo sempre he recomanat que una persona que s'apropa per primer cop comenci llegint els Evangelis. Ja, la veritat és que l'Antic Testament il·lumina el Nou i el Nou il·lumina l'Antic, per tant, però hi ha una facilitat més propera cultural, fins i tot, encara que faci 2000 no és el mateix que si parlem del Gènesi i sobretot si parlem del Deuteronomi i del Levític. Per tant, jo recomano sempre començar pels quatre evangelis, el Fets dels Apòstols, les cartes de Sant Pau. Mm-hmm. Potser, depèn de com sigui la cultura d'aquella persona, s'haurà de saltar l'Apocalipsi, no ho sé, i després ja haurà d'anar als llibres històrics, fins i tot als llibres històrics i també als escrits. O sigui, n'hi ha llibres com el de Tobias, com el de Ruth, com el de Judit, com el d'Ester, Són llibres que fins i tot va haver-hi un estiu que Benet XVI va recomanar que llegissin en una lectura d'estiu, d'aquella que és una mica més lleugera, perquè són llibres que són un escrit que fàcilment ens arriba a tots entendre què és el que ens vol ensenyar, quina ensenyança té aquell llibre.
Com si fos, Salvant les distàncies, una novel·la històrica, diguéssim. No? Com si
però, sí, però amb
real, sí, amb moraleja. Són relats que treuen i que sí. No et deixen... Per exemple, el llibre de Ruth, no? És un llibre que comences a llegir i és un llibre curtet, que et porta fins al final, perquè tots els capteniments que hi ha allà dins són molt, molt edificants. Jo, per una persona que vulgui llegir la Bíblia, també estic d'acord amb tu, doncs començar pels evangelis, no? Però sempre que sigui possible, hi ha materials editats que donen unes pautes per llegir la Bíblia, no? Textos. Estic pensant, doncs, en un material que té l'Associació Bíblica, que es diu Llegir la Bíblia en grup. Dona unes pautes per fer una mena de lecció divina amb qualsevol text, no? Això és bo. Bé.
I llegir la Bíblia en grup és molt important.
Molt important.
És a dir, que la lectura de la Bíblia sigui pels creients una lectura orant, eclesial i comunitària.
Exacte.
És important, perquè això ens fa allunyar dels fonamentalismes. La lectura fonamentalista és molt perillosa, és el perill més proper que tenim respecte de la paraula de Déu, i llavors fer-ho en grup, i si pot ser guiat per algun animador, doncs això és molt important.
Una possibilitat també que hi ha, que a vegades doncs, en les homilies els preveres ens ho diuen, no? Mireu, abans de venir a l'Eucaristia, llegir aquell text, no? I meditar-lo, i també és un bon camí d'iniciació, no?
I tant. Sí. I llegir en grup pot ser a casa, pot ser en un estudi de ràdio, fins i tot,
exactament,
com ara aquí, o pot ser,
exacte,
al carrer. No només a la litúrgia, evidentment els catòlics i altres creients cristians tenen la litúrgia de llegir en una església on tothom se sent una mica compromès a anar-hi regularment els dies de precepte, però també hi ha altres opcions.
Hem de pensar que els primers receptors de la paraula de Déu, aquests que van rebre ja els llibres que coneixem de l'Antic Testament, el van rebre comunitàriament. No el van rebre individualment. Ningú se l'emportava, los pergaminos, bueno, que no eren, o los papiros a casa ell, sinó que es rebia comunitàriament. I això és important perquè a vegades parlem de que la societat s'ha allunyat de la Bíblia. La Bíblia mai s'ha allunyat de les persones. Però potser tampoc és que les persones s'hagin allunyat de la Bíblia, sinó que els que hauríem de fer del que van fer en aquell moment els profetes, no acabem de trobar la manera de... Hem perdut unes claus de lectura i potser una d'aquestes claus és la lectura comunitària.
Sí, i encara més raó pel fet de que aquests textos han sortit de comunitats. Són comunitats que recordaven doncs, els fets i les paraules de Jesús, que les vivien, que les recordaven, que les celebraven, i a partir d'aquí van sortir els textos.
Passant 2 minuts i mig ara de 7:45. Avui parlem de la Bíblia en el Mirador de l'Actualitat amb la biblista i secretària de l'Associació Bíblica de Catalunya, Concepció Huerta, i amb el coordinador de l'Escola d'Animació Bíblica de Barcelona, Quique Fernández. Ens acompanyen en directe a l'estudi de Ràdio Estel. Hem parlat també amb el biblista Javier Velasco. Abans de saludar un altre protagonista que ens acompanya des de l'altra banda del fil telefònic, us volem anunciar i us volem recordar que tenim 100 invitacions perquè simplement avui o els propers dies, de 8 del matí a 8 del vespre, vingueu aquí al carrer Comtes de Bell-lloc 67 de Barcelona, si podeu, o si podeu enviar algú, si no sou de Barcelona, venir aquí a recollir una d'aquestes invitacions per anar a la Sagrada Família dijous de la setmana vinent, el dia 24, a la meditació bíblica que proposarà Armand Puig, que és el rector de l'Ateneu Universitari Sant Pacià, expert en Sagrada Escriptura, un dels degans, podem dir actualment, entre els experts en Sagrada Escriptura en l'àmbit teològic i pastoral de l'Església Catòlica. Doncs amb Armand Puig, la setmana vinent dijous a 2:15 del vespre, a les 19:30, podeu anar-hi gratuïtament si recolliu aquesta invitació que us oferim a Ràdio Estel i Catalunya Cristiana, al carrer Comtes de Bell-lloc 67 de Barcelona, al costat de l'estació de Sants. També tenim, atenció, bíblies d'aquesta edició de la Bíblia Popular, de la qual ara parlarem una mica també. Aquesta Bíblia Popular que es va editar ara fa 4 anys i mig i que nosaltres us oferim. Us demanem un donatiu de 9,95 €, que és el preu popular, però nosaltres us l'oferim perquè la tingueu, si no la teniu ja, i la pugueu difondre amb aquest format doncs, molt àgil de portar, com és aquesta Bíblia Popular. Saludem breument també avui Marcos Aceituno, que és capellà del Bisbat de Terrassa, és rector a Cerdanyola del Vallès, Vallès i actualment també cap del Departament de Bíblia de la Facultat de Teologia de Catalunya. Doctor Marcos Aceituno, bona nit, benvingut.
Hola, molt bona nit, Ignasi, què tal?
Molt bé, gràcies. L'escolten també Quique Fernández i Concepció Huerta.
Sí, perdona.
Bé, no, cap problema, cap problema. Sabem que vostè ha estat aquí unes quantes vegades a Ràdio Estel, avui no ha estat possible, però el saludem amb molta cordialitat. Ja veu que parlem de la Bíblia en general, més enllà d'aquesta iniciativa concreta de la setmana vinent, que és una mica la conseqüència de la gran necessitat que hi ha de difondre aquests textos de la Bíblia. Vostè com defineix la Bíblia quan li pregunten, més enllà de l'àmbit pastoral, pel carrer? Què diu que és?
Doncs mira, precisament, aquesta és la pregunta que jo llançava també a alguna comunitat d'aquí de la nostra diòcesi aquest cap de setmana, quan en parlàvem, a Sant Feliu del Racó, que quan haguéssim de definir què és la Bíblia és l'experiència d'un poble que ha fet de Déu, Déu que se'ls ha comunicat, que va anar plasmant per escrit al llarg del temps i dels segles, modulada en paraules pròpies, humanes, però amarades de l'esperit de Déu.
Mm-hmm. Doncs bé, una bona definició. El que passa és que llavors li poden dir, oh, jo no crec en Déu, què puc trobar en la Bíblia? Quan li diuen això, vostè què diu?
Clar, el primer que els diria és, primer, obre-la, llegeix-la i trobaràs paraules humanes, perquè són paraules expressades per persones que, com tu i com jo, han experimentat la presència d'un Déu que els estima. I experimentar la presència d'un Déu que els estima no significa entendre-ho tot a la primera, sinó que moltes vegades demana un camí, un procés, un anar-se acostumant a aquesta manera que té Déu de parlar, que és una manera amorosa, però també respectuosa des de la llibertat de les persones, no?
Mm-hmm. Naturalment, abans...
És una invitació, és convidar-los a endinsar-se en aquest missatge meravellós, que en definitiva és el que ens marca la vida, no? El missatge del Déu que ens estima, que se'ns ha donat a conèixer.
Abans parlàvem de la connexió que la Bíblia pot tenir amb la societat, en aquesta societat actual, a Catalunya, per exemple, no? Una Catalunya d'arrels cristianes, però amb poca inquietud religiosa, potser amb formes espirituals que van sorgint, diferents a les convencionals del cristianisme, però que topa una mica amb aquesta indiferència de molts sectors de la nostra societat, que poden trobar, potser, en la Bíblia, si es presenta amb naturalitat, un referent. Oi, mossèn Marcos Aceituno? I també poden dir la seva, en aquest punt, Quique Fernández i Concepció Huerta. Si vol,
sí,
Concepció Huerta.
És evident, i la nostra cultura està impregnada del text bíblic, no? I el nostre art, les esglésies, no? Les representacions. Però bé, pensem en persones que potser no freqüenten doncs, aquests àmbits, no? Però sí que poden anar a museus de Catalunya. Hi ha moltes imatges que no es poden entendre si no és a través del coneixement del text bíblic, no? I també doncs, les festes mateixes de la nostra terra, totes van lligades a un fet, els principals doncs, de Setmana Santa, no cal dir, però de Nadal, tots van lligats a aquesta revelació que se'ns ha tramès a través d'aquesta paraula bíblica.
I altres, no? De tradició, com l'Assumpció de la Mare de Déu, que en aquest cas doncs, és més viscuda pels catòlics, però vaja, que també és un fet històric, no? Que Maria sembla que no va morir com una més, com una persona més.
I aquest dogma, diríem, justament no ve dels llibres canònics, sinó que ve de llibres que en diem apòcrifs, eh? Uh-huh. Però que l'Església també ha tingut molt en compte, són aquests llibres doncs, que van sorgir en els primers segles del cristianisme, i que l'Església doncs, considerava i considera que majoritàriament no contenen doncs, no reflecteixen aquesta fe que professem, però que hi ha alguns aspectes que sí que els hem incorporat, com el de l'Ascensió de Maria, no?
Mm-hmm. L'Assumpció.
Assumpció, perdó.
Sí, tranquil·la. Sí, Marcos, ha dit una breument.
Sí, que també, per exemple, la representació dels pantocràtors de les esglésies romàniques de la nostra terra estan en la seva disposició, hi ha molts elements d'origen bíblic. La Bíblia és la clau d'interpretació de molta expressió cultural del nostre poble, a nivell artístic, a nivell no només de pintura, sinó també d'escultura i de literatura. Uh-huh. És que és una peça clau per poder-nos entendre com a poble, sobretot un poble en relació a obert a Déu i també als altres, no? I aquest signe d'obertura s'ha manifestat d'una manera riquíssima a nivell artístic i cultural.
Uh-huh. Quique Fernández.
Jo diria, a més que tant a cristians, a catòlics, com a les persones que ens podem trobar que no siguin creients, també li hem de dir que la Bíblia té resposta pels grans interrogants d'avui. És a dir, si tenim una crisi de refugiats, la paraula de Déu, en l'Èxode, per exemple, té resposta. Si
no diem a l'Evangeli, vaig tenir fam i em vas donar de menjar.
Si ens trobem amb qualsevol... La serenor que necessitem i que la paraula de Déu ens diu, doncs, estimar els enemics... D'alguna manera, això que es proposa que es faci a totes les parròquies, que és donar-li un lloc molt, molt visible, entronitzar, per dir-ho d'alguna manera, la paraula de Déu, és també fer que les persones deixem de veure la paraula de Déu només d'esquenes, que és com la veiem quan es la llegeixen a la missa, i que es les posin de cara, perquè realment puguem fer de la paraula de Déu vida i, sobretot, resposta a les nostres qüestions importants.
Potser abans d'acomiadar mossèn Marcos Aceituno, li volíem preguntar per algunes edicions de la Bíblia especials, com és el cas d'aquesta Bíblia popular que es va editar ara fa més de 4 anys, o més recentment la Bíblia de la Comunitat. Què pot aportar això, doctor Marcos Aceituno, i després els altres que també diguin la seva? Estem acabant ja, de fet, eh?
Sí. Doncs sobretot recollir aquella idea que un dels participants en aquesta obra ha comentat, no? Aquesta vessant comunitària de la lectura de la paraula de Déu. La Bíblia no és només pensada per llegir en privat, que és una lectura important, i a més que ens ajuda i ens il·lustra, sinó també que ens ajuda a tenir sentit de comunitat. És la comunitat la que escolta la paraula de Déu i és la que viu els fruits que l'Esperit vol produir en la comunitat a partir de l'escolta atenta, pregant, activa, contemplativa, del missatge de Déu. No?
Mm-hmm. Concepció Huerta, Quique Fernández.
Sí, totalment d'acord. Aquesta Bíblia que en diem popular, vam fer aquesta edició, és una edició que no conté notes, i per tant és una Bíblia, bueno, que això que en diem popular, perquè és una Bíblia, doncs, que no... que és per ser llegida, doncs, d'una manera immediata i per tant, per una persona que no vol entrar tant en l'aspecte tècnic del text o en les referències internes del text, sinó, doncs llegir aquell text i fer que aquell text, doncs, l'interpel·li o li digui alguna cosa, no? I doncs, amb aquest objectiu es va fer aquesta edició. Mm-hmm. De la popular, que en diem.
Sí, en aquest cas la popular, que és la que oferim aquí. Aprofitem per dir-ho també, amb un donatiu de 9,95 €, oferim aquesta Bíblia popular també aquí al carrer Comtes de Bell-lloc 67 de Barcelona. Si encara en queden, quan vingueu, si voleu recollir la invitació per a la sala de família el dijous 24, doncs podeu agafar també aquesta Bíblia popular. I Quique Fernández, ja última intervenció.
No, ràpidament, una Bíblia a cada casa. Això és l'important. Si n'hi ha diferents edicions, traduccions... L'important és el poder, i aquesta Bíblia és el que ajuda, és el que pugui arribar a cada casa. Per què? Perquè la Bíblia ens ajudarà a entrar en comunió. En comunió amb Déu, en comunió amb els demés, els nostres germans, en comunió amb l'Església, et dona la possibilitat d'entendre. Per què? Perquè ho vius, i com ho vius ho entens. Les peces del puzzle van apareixent.
Existeixen bíblies catòliques, bíblies evangèliques, però també des de fa molts anys, i a Catalunya en català, com també en castellà, existeix la Bíblia interconfessional, que és molt important també pensar que ha estat un gran esforç el que hi ha hagut al darrere, no?, dels biblistes.
De molts anys,
d'elaboració,
sí.
Vostè potser hi va participar, fins
doncs,
i tot,
sí.
Com també Javier Velasco.
Jo no he sigut traductora, però sí que he fet de pinche, per dir-ho d'alguna manera.
Molt bé.
I vaig tenir el goig de fer una cosa que em va agradar moltíssim, que és fer una lectura completa de tot el text amb altres persones per veure, doncs, quin ritme tenia, quin so tenia el text.
Mossèn Marcos Aceituno és més jove, però també segur que viu d'aquesta herència. Molt bé. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat uns minuts, doctor Marcos Aceituno, cap del Departament de Bíblia de la Facultat de Teologia de Catalunya. Recomanem setmanadelabiblia.cat i ho seguirem fent els propers dies. Que vagi molt bé. Bon vespre.
Molt bon vespre i gràcies a vosaltres.
I acomiadem ja també, perquè se'ns acaba el temps, aquí que Fernández i Concepció Huerta. Alguna recomanació per a la Setmana de la Bíblia? A part de mirar setmanadelabiblia.cat, anar a la Sagrada Família el dia 24, potser...
Per exemple, però també, doncs, si tenen notícia, doncs, de l'horari que algunes de les basíliques faran, doncs, pregària, doncs, també poder assistir. Hi ha un cinema el dimecres, no?, també, i després... Bueno, i el dissabte doncs, hi haurà una lectura del llibre del Càntic dels Càntics de la Catedral.
I continuar obrint la Bíblia o obrir-la per primer cop i no parar d'obrir-la a partir d'ara?
Això. Gràcies, Quique Fernández i Concepció Huerta. Fins una altra. Bona nit.
Adéu, bona nit.
Bona nit. Marta, el resultat de l'enquesta. Preguntàvem què representa la Bíblia per a tu?
Sí, el resultat final de l'enquesta ha estat amb un 67% la paraula de Déu expressada en el món, amb un 22% una companya de viatge per a la vida i amb un 11% un gran recull històric del qual em sento lluny des del respecte.
Gràcies, Marta. Acabem anunciant-vos la pregunta de demà d'un tema ben diferent sobre els pressupostos de la Generalitat. Quina importància té ara a Catalunya l'aprovació d'uns pressupostos? Podeu respondre ja des d'ara a radioestel.cat entre tres opcions o bé enviar-nos, com sempre ens agrada rebre, els vostres comentaris. Ara, moment de repassar l'actualitat.